els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Qui també està content amb nou mòbil, per cert, és l'analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, el Manuel Manonelles. Com estem?
Molt bé, bona tarda.
Com va el mòbil?
Fem el que podem.
Podeu explicar l'anècdota o no, Manuel?
Sí.
Què t'ha passat? Per què tens nou mòbil?
Bueno, perquè bàsicament aquest cap de setmana la meva filla petita de 3 anys va decidir que el meu mòbil estava brut.
Ja
i se'n va anar a netejar-lo amb aigua.
Ja està, clar.
És que... I va venir tot feliç amb el seu pare, amb el
3
mòbil.
3 anys, eh?
Està net.
Tu no està al mòbil.
I està net.
Sota l'aigua.
Exacte. I més net no podia estar.
De tot. Va fer una netejada que no es va obrir.
Exacte.
Ai, Déu. Sí. A veure, la intenció és maca.
Sí, per això no...
No para, el professor de rebre comunicacions,
trucades... No, estic intentant d'entendre que
no truquin. Relacions internacionals.
Segur.
Clar, parla amb gent de tot el món.
No.
És molt important.
Ara és la dona, que no...
Això també és important.
Que no fa gaire que hem parlat i no entès que no...
Que no pots parlar ara.
No.
Ah, si s'està escoltant, com es diu la teva dona?
Potser també l'està netejant el mòbil amb ella.
Ah, no fos cas.
Exacte.
Carai.
Com es diu la dona?
Berta.
Que ha rebut el missatge, eh?
Sí, ara ja ha parat, ara ja ha parat.
Ja està.
Sí.
Amb el Manuel Manonelles, com sempre, ens situa i ens desgrana els grans temes del moment. Cada 15 dies el tenim aquí a Fabricació Pròpia i ens fixem en 3 països que cal tenir en compte, avui que és dilluns. Manuel, avui per on comencem?
Bueno, avui començarem per Líbia, no? Que és un país doncs, que en aquests moments doncs, està passant una situació molt complicada. I bé, crec que val la pena doncs, parlar-ne una mica, no?, de les raons a fons de per què veiem el que estem veient en aquests moments.
Els equips de rescat no donen l'abast eterna a l'hora de treure cadàvers de restes d'apartaments, de carrers irreconeixibles, de racons plens de fang. Ja fa 4 dies de la catàstrofe i la por és que la descomposició dels cossos provoqui malalties i epidèmies. Falten moltes bosses mortuòries i moltes mans per socórrer una ciutat on l'ajuda arriba en comptagotes i que pot haver perdut fins al 20% dels seus habitants de cop.
Clar, les imatges que podem veure, que rebem, són realment catastròfiques. Avui hem sabut que la xifra de morts arran d'aquestes inundacions al país ha pujat als 11.300. Clar, estem parlant d'una autèntica catàstrofe, Manuel, fruit també d'aquests fenòmens extrems i conseqüència, una vegada més, de la crisi climàtica.
Efectivament. El que hem estat veient de manera clamorosa aquest estiu, no?, d'aquest increment... O sigui, per una banda hem patut les onades de calor,
sí.
Això que més o menys tothom més o menys sabia que acabaria arribant, però com que no arribava anàvem fent. Però per l'altre hi ha aquest altre escenari, que és l'escenari que segurament estava previst però que no havíem integrat socialment, que és el dels episodis aquests extrems de, climàtics, no? Que s'estan disparant a una velocitat molt important i que segurament encara va més ràpid del que estava previst, no? I que això genera situacions com la de Líbia, com la que ha generat en altres entorns. En el cas de Líbia és diferent, perquè a més hi ha una situació d'estat fallit, que aquest és el que explica doncs, que s'hagin trencat les dues preses i que la dimensió del desastre sigui molt més gran, no? Però crec que és important que tinguem en compte que un dels efectes que potser havíem subestimat del canvi climàtic era aquest increment de les catàstrofes, diguem-ne, meteorològiques vinculades al canvi climàtic, que, a més, ja fa anys que s'està veient que hi ha un creixement. De fet, els primers que ho van estudiar van ser les empreses, diguem-ne, d'assegurances i contrassegurances, perquè de cara al seu negoci van ser dels primers sectors de negocis que van integrar aquest tema dins dels seus plans de negoci. De fet, ja fa 10 o 15 anys, crec que era Múnich, que era una de les grans empreses a nivell global, doncs calculava ja, però amb números, diguem-ne, des d'una perspectiva empresarial, unes pèrdues anuals d'uns 200.000 milions de dòlars a causa d'aquesta situació, no? Que és curiós, perquè després quan parlem tant de justícia climàtica, quan parlem tant de com confrontar el canvi climàtic, la xifra que hi ha damunt de la taula, a la que no arribem, és la de 100.000 milions l'any. Després la gent diu, 100.000 milions l'any, estan bojos, però resulta que no només hi ha, només amb tempestes, amb tifons, amb no sé què, tot això, els costos ja són el doble, no?, que aquests 100.000. Per tant, crec que és important, doncs, que en siguem conscients i que tots ens estem adonant que això no és un fet puntual de que ara hi ha una tempesteta més aquí o un fibló allà, no? Com és, ara s'ha de dir, doncs, aquí, els... sinó que és una qüestió substancial i que segurament no teníem prou integrada doncs, amb el que implicava el canvi climàtic. No?
Quines conseqüències té això per Líbia?
Home, per Líbia...
Perquè, clar, ja era un país...
Líbia és un desastre. Hem de tenir en compte que Líbia és un estat fallit des de les primaveres àrabs, que això ja fa uns anys, la caiguda de Gaddafi, i en aquests moments hi ha dos governs, un a l'est, un altre a l'oest, uns defensat per la comunitat internacional, l'altre defensat per altres països, entre ells Rússia, i, per tant, és un país que no està governat. I a l'on està governat, una cosa és el que passa d'una setmana a una altra, quan ja portes pràcticament, no ben bé, perquè això va ser el 2011 i ara estem al 23, però quasi ve una dècada de desgovern, doncs ningú fa les coses que el govern ha de fer i que normalment la gent no se n'adona, que és mantenir.
Com afronten aquests països que tan inestables a reptes com aquest del canvi climàtic, que s'han de prendre moltes decisions?
És que no els afronten. O sigui, un estat fallit és això. És a dir, mentre no passa res, doncs la vida segueix més o menys normal, venen unes inundacions terribles, difícils de controlar, però, clar, s'emporten dues o tres preses i això fa que el nombre de morts es dispari, no? Per tant, clar, aquí s'hi han sumat dues situacions molt complicades. Una situació inexplicable. Unes setmanes abans hi havia hagut unes pluges torrencials a Grècia i que no s'havien vist a la història i van ser dramàtiques, però les conseqüències no van ser els mateixos. El mateix havia passat a fer un parell de mesos a Milà i a certs parts d'Itàlia, no? El problema és quan passa en un país com aquest,
clar,
que, esclar, les infraestructures... No es... Clar, hi ha coses que tenim assumides, clar. Un país amb situació total de subdesenvolupament, doncs mira, si no té preses, no es poden trencar les preses. Eh? Un país que doncs, ha tingut un cert nivell de desenvolupament i que ara porta pràcticament 10 anys, on bàsicament el que és una lluita pel control del poder i dels recursos naturals, doncs es troba en situacions com aquestes. I molt difícil d'entomar, eh? Perquè ara aquí veurem qui és capaç doncs, de reconstruir aquesta situació a partir del moment doncs, que de moment no sembla clar que cap de les dues faccions estigui en disposició doncs, de... I això també explica gran part de la crisi dels fluxos migratoris, no? Diguem, històricament, doncs, aquests estats del nord d'Àfrica, que tampoc estaven dirigits per personalitats especialment agradables, doncs feien una miqueta com de barrera de contenció de la migració il·legal, no? O de les situacions irregulars. Quan tot això ha desaparegut, doncs per allà va passant gent, que, a més, resulta que és gent que va incrementar la quantitat, perquè si aquí hem passat la onada de calor que hem passat, però bueno, entre el que té l'aire condicionat i el que no se'n va al refugi climàtic i el que no se'n va no sé on, clar, els països del centre d'Àfrica o la mateixa Líbia, la situació no són les mateixes. La temperatura és molt més alta, això provoca que molta més gent doncs, tingui la intenció de marxar i passa el que hem vist fa 4 dies a Lampedusa.
Una altra de les claus que hi ha una catàstrofe d'aquesta magnitud, com per exemple la que parlem ara de Líbia, són les ajudes internacionals. Ara en parlarem del Marroc, però és clar, en països com Líbia, que potser també hi ha tants enemics també en aquest mapa internacional, com es gestiona això? És a dir, com poden els altres governs o altres institucions ajudar a països que tenen aquesta inestabilitat a les institucions?
És una situació molt complexa, perquè la comunitat internacional reconeix el govern de Tobruk, a la praxis qui mana més és l'altre, i per tant, el que està a Trípoli, i per tant la situació és molt complexa. També és cert que la situació és de caos tan elevat que en aquest cas fins i tot no s'ha fet els processos habituals, com sí que està passant al Marroc, com una situació bastant escandalosa, on els països no poden enviar ajuda fins que el país no ho demani.
Això és molt
greu, Va, però és com està muntat el món, diguem-ne. Llavors...
La seva jerarquia, perquè jo, de debò, desconeixia totalment la jerarquia que tenia en el Marroc, perquè em sembla que només, quan va passar aquesta desgràcia, només hi havia 3 països que estaven, diguéssim, que podien entrar, no?, amb l'ajuda internacional. No sé si era França, no?
No, França, sinó... precisament, és un dels que han bloquejat.
Quins eren aquests 3 països que... que Marroc va decidir que sí, que podia entrar, i quin és el criteri?
Bàsicament, és que el criteri...
Perquè el rei... ara anirem a parlar, però és que crida l'atenció.
El problema és que el criteri que es fa servir és un criteri geopolític. És a dir, la geopolítica i l'interès d'estat passa per damunt de la vida de les persones. Perquè mentre França estava disposada de volcar-s'hi, fins i tot Algèria, que s'hauria de veure si jugava net o no jugava net, doncs l'estat del Marroc diu que ells tenen uns interessos geopolítics, que és el Sàhara Occidental, i aquells països que reconeixen que el Sàhara Occidental forma part del regne del Marroc, aquests poden entrar tots. Aquells que no ho fan, no els deixem entrar perquè no tenim clar si volen entrar per això o volen entrar per un altre aspecte, no? Per tant, això realment et demostra doncs, que... I més en un context de creixement. Marroc és diferent, no té a veure amb crisi climàtica, és un terratrèmol, n'hi havien hagut d'anteriors, aquest ha sorprès per la, per la seva agressivitat.
Ara en parlarem.
Però bueno, ja veurem, també és un tema d'escales, és a dir, l'escala crec que va ser 7.
6 en 8.
6 en 8, clar, depèn de quin país 6 en 8, ho destrueix amb tot, clar. I depèn de quin país estàs preparat, com el Japó, la gent se'n va passejar.
Ara anem cap al Marroc, entrem més amb aquest tema, però de fet la xifra, ara ho dèieu, 11.300, no?, ha pujat, però diria que les persones desaparegudes són 10.000 persones que estan desaparegudes a l'Ibia.
I de fet mai s'acabarà
saber.
Exactament, perquè a més tampoc hi ha les infraestructures per saber-ho. Clar, portem un país fallit. Vol dir que durant 10 anys la canalla que neix, com es registra, com es renoven els permisos, diguem-ne, tot. Vull dir, es creen uns buits administratius complexes. Jo recordo en la meva època, en una situació molt diferent, jo havia fet d'observador electoral i em va tocar bastant anar pels Balcans i tot això, allà també tenien un lío immens. Perquè amb la guerra, els canvis, diguem-ne, clar, les neteges ètniques que havia ocupat la casa d'aquí, els títols de propietat venien de l'època soviètica, on els títols de propietat eren molt diferents als actuals, no? Qüestions que semblen tonteries, però que després afecten el dia a dia de la gent, i estic segur que, per desgràcia, doncs, a Líbia...
Doncs no perdem de vista, sobretot, anem de parlar més de Líbia, però també avui, Manuel, volem passar pel Marroc.
L'Ibrahim Aitzaït encara no s'acaba de creure el que li ha passat. Està sobre la runa del que era casa seva, trencat pel dolor. Aquella fatídica nit, tota la família eren a casa a punt de sopar, quan la terra va començar a tremolar. La seva dona, dues filles i la seva mare van poder salvar la vida, però no Mohamed, de 13 anys.
Mohamed, miskin, Allah-hi-rahmu, miskin, Allah-hi-rahmu, miskin. Papi,
Van ser terribles hores d'angoixa i desesperació, sentint només crits i gemecs en la foscor de la nit. Ens ensenya el que queda del seu menjador. Ara viuen en la tenda que els ha proporcionat el govern i agraeix al rei la seva generositat.
Que si ens situem al Marroc, la darrera xifra oficial de morts és de 3.000, tot fruit d'un devastador terratrèmol. Recordem un Manuel que dius ha posat damunt la taula problemes a banda de sistèmics del país. I ara abans ho comentàvem amb la Marta, també amb tu, no? Aquesta jerarquia que Mohamed VI, quan es va donar la notícia, crec que va ser divendres a la nit, ell estava, que sí que estava a França.
Estava a París, sí.
Estava a París.
Passa llargues temporades a París.
El rei no va tornar a Marroc.
No es va deixar...
No es va activar res.
No es van deixar prendre certes... No, sí que es van activar els serveis d'emergència més bàsics,
sí.
Però, per exemple, doncs, no es van prendre decisions substancials com la d'acceptar o no acceptar l'ajuda internacional de diversos països, i fins i tot, a hores d'ara, encara hi ha països que tenen molt limitada. És a dir, França només s'han deixat entrar els voluntaris, no s'ha deixat entrar, diguem-ne, ajuda oficial del govern francès, no? I això té molt a veure, doncs, amb la posició doncs, del Marroc i del contenciós del Sàhara Occidental, etc. Però realment és una situació que xoca, no? Perquè, dintre de tot, el Marroc, fins fa 4 dies, era considerat un dels països més desenvolupats de l'Àfrica. De fet, té un cert prestigi si tu ets al Senegal o ets altres països francòfons, enviar els seus fills a estudiar a universitats marroquines perquè es consideren arrabats, sobretot, doncs, que són especialment de qualitat, aquells que no poden anar a França, que ens entenguem, no? Que nosaltres enviem aquí als Estats Units, els d'Amèrica Llena venen aquí, doncs els de Senegal o d'alguns on se'n van. És tot un procés curiós, aquest, no? I és un país que funciona en línies generals, administrativament, amb les seves coses, i ha sobtat molt, primer, la virulència del terratrèmol. Dos, que certament no estava preparat el país. Però tres, aquesta lentitud. Aquesta lentitud, perquè mira, jo si el cap d'estat, el monarca, viu a París o viu a Kuala Lumpur, jo no m'hi fico. Això ja resultaran els marroquins. I si triga més o venir o no, és una altra cosa. Ara, aquest criteri que els interessos geopolítics de l'estat són més importants que les vides de les persones del seu propi estat, i no estem parlant d'un, dos, tres.
Exacte.
Estem parlant d'una situació dramàtica com el Marroc no havia viscut en dècades, no?
Però si t'hi fixes, el tall que hem escoltat abans, el ciutadà agraïa l'ajuda que li havia proporcionat precisament el rei.
I qui és el guapo que no s'atreveix?
La pregunta és això, és a dir, en tenen consciència la població marroquina realment d'aquesta inacció del rei, o com ho interpreten?
Jo crec que això ho veurem. Jo no puc parlar per la ciutadania marroquina. A més, clar, Marroc es troba en una situació fins i tot abans del terratrèmol, on hi ha una separació brutal entre el camp i la ciutat, sí. No? Sobretot, com que aquí ha afectat a la zona muntanyosa, més de cap a l'Atlas, sí. El tema dels accessos és molt més complicat, perquè hi ha zones molt més planes on s'hagués pogut accedir més fàcilment, no? I és cert que tu vas a certes zones de Marrakeix, de Rabat, de Casablanca, i et sembla que estàs passejant, doncs, per ciutats europees, no? Amb alguns aspectes, no? De funcionament i, a més, d'una certa capacitat econòmica, etcètera, etcètera, no? Aquestes desigualtats pesen més quan es troba una situació com aquesta. A partir d'aquí, clar, al Marroc el rei no és només el rei, també és el descendent del profeta i el comandador dels creients, de tots els creients, eh? Segons ell és el líder de tots els creients, creguin més cap a un costat, cap a un altre, i per tant és una situació especialment complexa. Jo no ho sé, a mi se'm fa difícil pensar que això no tindrà un efecte, diguem-ne, de la població sobre la seva, diguem-ne, percepció o relació amb la figura del monarca. I, a més, el poc que s'ha vist, pues, no sé, recorda pues, les visites del Kim Il-sung, quan fa, no?, aquelles on tothom aplaudeix i tothom està tan content. I és curiós, perquè aquest monarca, quan va començar, que va succeir el seu pare, Hassan II, va generar grans expectatives, perquè sí que va aplicar reformes, va crear institucions per promoure i, diguem-ne, facilitar el tema dels drets humans. També era bastant partidari en un context complex, doncs, de regular la qüestió de gènere amb un cert favor de la dona, i encara continuem amb casos, eh? Vull dir, hi ha dones marroquís importants, diguem-ne, ocupant posicions de director general de la UNESCO, d'altres, etcètera, etcètera, no? Per tant, xoca que en un context com aquest, doncs, s'hagin pres les decisions que s'han pres, i a mi se'm faria molt difícil pensar que això no tindrà cap tipus d'efecte. A partir d'aquí ho veurem.
Ara anem cap a Índia, perquè n'hem parlat aquí al programa, Harke, però volem saber quin és el parer del professor Manonelles.
Aquesta invitació de la presidenta de l'Índia a un sopar del G20 ha aixecat una gran polseguera. Drupadi Murmu es refereix a si mateixa com a presidenta de Bharat i no com a presidenta de l'Índia. El primer ministre Narendra Modi també va utilitzar Bharat en el seu viatge a Sud-àfrica fa uns dies, cosa que ha disparat els rumors sobre els plans del govern per canviar el nom. Bharat, Bharata i Hindustan són noms precolonials en diferents llengües índies i s'utilitzen tant al carrer com oficialment. L'Índia té 780 llengües, de les quals 22 estan reconegudes a la Constitució. No hi ha llengua nacional, tot i que l'idioma oficial és l'hindi i Bharat és com es diu el país en hindi. A la Constitució es recull aquest nom una vegada.
Doncs aquests són fragments dels companys de TV3 que bé ens explicaven tot aquest mapa mundi que ens ajuda a interioritzar-ho, diguéssim, amb el professor Manonelles. Què passa amb l'Índia? Com valores, Manol, aquest canvi de nom?
A veure, això és molt propi del primer ministre actual, Modi, que per una banda està fent una agenda molt agressiva, diguem-ne, per situar l'Índia, diguem-ne, com una de les grans potències mundials. I això s'ha vist recentment, diguem-ne, amb els frecafecs que hi ha hagut al voltant del G20, aquest mateix reunió del G20 on hi havia la invitació. Si s'ha fet en aquest moment també és perquè segurament volien donar la màxima projecció mediàtica a aquest petit símbol, no? El que és curiós és que es faci veure que aquesta iniciativa és anticolonial quan en el fons és una iniciativa nacionalista i jo diria que il·liberal, perquè en el fons el que estàs dient és canviem el nom de la Índia on ara més o menys tothom s'hi sent identificat, partint de la base que no és cert, és a dir, que els anglesos feien servir el nom de la Índia? Sí. Que el nom de la Índia se la van inventar els anglesos? No. Ja des d'Alexandre el Magne, tota la zona regada pel riu Indus agafava un nom semblant al de la Índia. Per tant, no es pot dir que és el nom colonial, que els colonials, que l'imperi colonial feia servir, sí que bé, d'aquella època no, no? Però clar, hi ha una petita qüestió. Dins dels 1.400 milions de persones que viuen a l'Índia, no tots parlen hindú. Llavors, és canviat un nom que fins ara era acceptat per tothom a un nom de la majoria hindú. Però, clar, en un país on la minoria, com la minoria musulmana, pot estar al voltant dels 200 milions de persones, clar, tu pots generar unes situacions especialment complexes. I Modi és conegut precisament per tenir una agenda nacionalista hindú molt radical, en contra d'unes minories, però que, esclar, no són menors, diguem-ne. Dins dels 1.400 poden quedar més o menys dissoltes, però és molt difícil dissoldre la idiosincràsia de 200 milions de persones, no? Per tant, doncs, per una banda hi ha aquesta dimensió, llavors ells ho fan amb aquesta presentació com a anticolonial, per dir que, escolta, això, però en el fons, doncs, el que estan fent, doncs, és avançar una agenda, doncs, que és complexa en un context que és curiós, no? Perquè, per l'altra banda, doncs, ells estan fent tota aquesta promoció d'Índia com a gran potència, Rússia, han tingut la reunió del G20. Xi Jinping, el president de la Xina, no hi ha anat. I potser no hi ha anat perquè...
Per què?
Potser no hi ha anat perquè l'incomoda, precisament, una Índia que cada vegada va agafant més força.
De fet, tu ja ens ho vas dir la temporada passada.
De moment, ja és el país amb més població del món.
Correcte.
I que tradicionalment havia jugat al joc de la neutralitat, el continua jugant, però que es deixa estimar. Es deixa estimar per Estats Units, es deixa estimar per altres, i clar, la Xina ha vist doncs, que, per una banda, una, ja no és el país més poblat del món. Segon, té la Índia, que a més està fent el joc amb Estats Units. És a dir, per una banda, la Xina i la Índia van junts no condemnant a Rússia per la invasió d'Ucraïna, però, per l'altra banda, la Índia es deixa estimar per Estats Units de cara a contenir la Xina. No? Per tant, aquí hi ha una qüestió ben clara d'hegemonies i de lluites i de prestigi, que també ho hem vist aquest estiu a la Lluna, no? Quan la Índia ha sigut capaç d'enviar el primer coet que ha aterrat a la Lluna a la zona fosca de la Lluna, cosa que no havia aconseguit ningú, i que als mateixos moments els russos ho havien intentat i que no se n'havien sortit. No? Però és curiosa, perquè una de les cartes que habitualment Índia juga per presentar-se al món en positiu és que és la democràcia,
és la democràcia més gran del món,
no? Però clar, és una democràcia liderada per un senyor que està fent una política, doncs, complexa.
Doncs ens quedem amb aquesta política complexa. Què et sembla?
Em sembla molt bé.
I ens tornem a veure d'aquí 15 dies, que ens posaràs al dia amb aquest mapa mundi el professor Manu Nelles, analista i expert en relacions internacionals i professor de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Moltes gràcies, Manuel.
Encantat.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.